No fa molts dies, algú em va recordar les paraules que Pasternak li fa dir a Gordon, l'amic del doctor Zhivago. En la història ha passat molt sovint que el que va ser concebut com a noble i elevat acaba convertit en una crua realitat. Així, Grècia es va convertir en Roma, o la il·lustració russa es va convertir en la revolució russa. De la mateixa manera, podem afegir que el pensament liberal i democràtic de Locke, de Rousseau, de Tocqueville, de Stuart Mill es va convertir en l'acció de... I poseu vosaltres el nom que us sembli. Segur que en trobareu més d'un. Justament és d'aquesta crua realitat del que cal parlar. O, si voleu, del contrast entre el que havia estat promès i el que finalment va acabar tenint lloc. Norberto Bobbio, el futur de la democràcia.
El racó de pensar.
Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Jo pense, tu
penses... Xavier Antic, molt bon dia, benvingut al teu racó de pensar.
Molt bon dia, Mònica.
A veure, un moment, no ens precipitem, primer pensem. Tens aquí nois i noies que deuen tenir quants? 12 anys, deveu tenir? 12, mira, veus, l'he encertat. Per tant, Xavier, per tots els nostres oients i per ells i elles, parlarem de...
Nosaltres, quan ens posem a pensar, no ens posem per poc, diguem-ne. No?
De la fragilitat de la democràcia.
Sí, parlarem de la crua realitat.
De la crua realitat.
És a dir, això de la democràcia està molt bé, sobre el paper està molt bé, el paper ho aguanta tot, però la realitat, la crua realitat, demostra que, efectivament, aquestes paraules tan boniques, amb les que segurament aquests dies ens bombardaran de tot arreu, no? De la democràcia, 40 anys de democràcia, tantes altres coses, la crua realitat demostra que el que diuen els papers és tan meravellós, segurament, en molts casos, que ni tan sols així en el nostre cas, però que la realitat acaba desmentint moltes coses d'aquelles paraules tan boniques i que, per contra, més un sistema... que sobre el paper, òbviament, és el millor dels sistemes possibles, en la seva pràctica demostra que és un sistema molt fràgil, que és un sistema que si no es vella i s'està amb extrema atenció es deteriora, s'afebleix i s'erosiona, podríem dir-ne.
Per tant, no? Que moltes vegades la democràcia té alguns moments de fragilitat que no ens n'anem adonant i per analitzar-ho ens serveixen les llibertats individuals i col·lectives, no?
Exacte, que podria ser una mica quasi bé com el primer criteri.
No, perquè si diem que el demos és el poder en mans del poble... El poble està configurat per individus que tenen uns drets i unes llibertats, no?
Exacte, i sobretot una mica un principi que és quasi ben violable, que és que la democràcia se sustenta a sobre d'una cosa que és primordial i és molt simple d'entendre, que és la llibertat. A diferència d'altres règims que es basen en unes altres coses, la democràcia se sustenta en la llibertat, i la llibertat no és una cosa abstracta, inabastable, com si fos una mena d'ideal platònic, sinó que la llibertat es conjuga com si fos un verb.
Exactament. No? Ahir hi havia una persona convidada aquí en el programa que va expressar la seva opinió sobre el sistema educatiu d'una manera lliure, molt contundent. Jo discrepava profundament del que deia, però ell tenia tota la llibertat d'expressar-ho en un mitjà públic, igual que vindrà el conseller d'Educació o un professor d'institut i defensarà l'educació, no? Això és la llibertat d'expressió, per exemple. Una de les llibertats.
Se concreta en una d'aquestes, que és la llibertat d'expressió, és la llibertat de poder dir sense coerció, sense que ningú t'ho impedeixi, una mica el que tu penses, i aquesta n'és una, però també, per exemple, la llibertat de reunió o la llibertat de manifestació, és a dir, la llibertat de poder sortir al carrer amb d'altres per dir no el que tu penses individualment, sinó que el que penses col·lectivament, a part de moltes altres, la llibertat de premsa, la llibertat d'organització política, la llibertat sindical, de que s'agrupin els treballadors per defensar els seus drets, és a dir, la llibertat que podria semblar una paraulota enorme, monumental, inabastable, molt difícil de definir, quan la veiem que es concreta realment en llibertats concretes, és quan veiem que és alguna cosa per la qual cal vetllar.
Clar, cal vetllar per això perquè, aleshores, Xavier, una de les qüestions que moltes vegades surten les converses de cafè, o segurament aquests nois i noies que estan aquí, segur que a l'escola de tant en tant en parlen, no? Sí, però jo vull sentir-me segur, per tant, sí, tothom és molt lliure a fer el que vulgui, però la meva seguretat qui la garanteix? I aleshores quan el sistema democràtic ha d'establir els mecanismes per garantir 100% les llibertats, però la gent també demana seguretats en un moment d'inseguretats i d'incerteses, no?
Són els conflictes, no? Els conflictes pràctics amb els que es troba qualsevol sistema democràtic. Hi ha una cosa que és quasi bé com un principi. Quan se retallen llibertats, és a dir, quan es diu, sí, tens llibertat d'expressió,
però
no pots dir que els Borbons són uns ladrons, uns lladres, per exemple, no? O tens
o no
llibertat
de...
Sí, tens llibertat de manifestació. Però, home, no la facis davant d'un jutjat o no la facis davant d'una conselleria que està vigilada per la policia...
Perquè es pot interpretar com a pressió en aquell tribunal.
Com un acte de violència, no? Sí. És a dir, se poden sentir intimidats només pel fet de que alguns ciutadans se manifesten. Sempre que es retallen les llibertats, perd la democràcia. I segurament el gran debat des de l'atac de l'11S a les Torres Bessones és exactament el que tu dius, que és una mica... És possible, és bo... reduir part de les nostres llibertats per garantir la seguretat de tots. Aquest és un debat calent i és un debat seriós i, com tu dius, és un debat fins i tot legítim.
Sí.
Perquè, òbviament, no pot haver pròpiament llibertat si no hi ha seguretat. Però quan la seguretat posa en risc les llibertats, és a dir, obliga que algunes llibertats siguin reduïdes, és quan ens trobem en problemes.
I passa també que, ja et dic, per les coses que anem vivint aquí, quan expliquem les coses que passen al món, en plena crisi, per exemple, que les democràcies occidentals veuen com les grans decisions sobre la sortida de la crisi econòmica no les pren el poble, no les pren la gent amb capacitat d'incidir, sinó que les democràcies se sotmeten al criteri dels bancs, organismes que no han triat a les urnes, o grans institucions que van més enllà de les estructures dels estats, que prenen decisions sobre les decisions que hagi pogut prendre el poble. I aleshores on queda la democràcia?
Erosionada una altra vegada, no? I segurament aquest és el fenomen més contemporani, més recent, i del qual segurament encara no en som capaços de copsar-ne l'abast del que representa. Perquè observem que quan ens preguntem qui pren les decisions que governen la nostra vida, ens adonem que algunes de les decisions que afecten, per exemple, a la regulació del mercat de treball, per exemple, o a la fixació del salari mínim, o, per exemple, les pensions, no són decisions que depenguin dels nostres representants electes, sinó que acaben prenent-se en aquests organismes difusos, no?, transnacionals, que ningú, com tu has dit, ha triat, i que, per tant, no són pròpiament democràtics, és a dir, no han estat escollits pel poble, però que, per contra, les seves decisions condicionen la vida quotidiana fins a extrems realment podríem alarmants, perquè una mica el que acabem pensant en molts casos és que sobre l'únic que tenim capacitat de governar-nos és sobre coses accidentals, perquè sobre aquestes coses tan importants que marquen que la nostra vida no sigui fràgil, precària i indefensa, sinó que tingui també fins i tot una certa seguretat per poder-nos en sortir davant de les dificultats, etc., són decisions que se'ns escapen i a les quals no sabem a qui demanar-ne compte, tampoc.
I això crea una crisi, segurament, de com et sents tu representat, perquè el gran organisme superestatal que és Nacions Unides té en si mateix un Consell de Seguretat que té dret de veto, on ja hi ha Rússia, Estats Units, la Xina, que van dir, d'això no se'n parla, això no passa, això... I llavors, Nacions Unides, que a priori seria l'espai que hauria de garantir que aquella famosa declaració de drets humans que ara ha fet l'aniversari
es complís,
no té capacitat.
No té capacitat de fer-lo.
No és representatiu.
No és representatiu i s'acaba generalitzant una mica aquesta idea cada vegada més estesa d'això que es va convertir en un crit de no ens representen, no? Ah. És a dir, representants polítics als quals triem perquè prenguin decisions respecte de la nostra vida i que, d'alguna manera, tot aquest mecanisme que tu explicaves també acaba generalitzant que no són ells els responsables de les decisions que ens governen. Hi ha en la novel·la de Lewis Carroll, la d'Alicia, la de A través del mirall, un moment en el qual un dels personatges que hi apareix molt divertit li diu, escolta, deixa't de contes, deixa't d'històries, la qüestió és qui mana. I la qüestió
això
continua sent aquesta.
Això també us ho diuen a vosaltres, que sí? Deixeu-vos d'històries, que aquí mano jo, això us ho diuen?
Sí.
Mira, veus com els hi diuen?
Sí, ja
els hi diuen.
I a més, saben i poden atribuir qui és el que mana. El problema d'aquesta situació de la democràcia és que, en molts casos, aquesta pregunta no té resposta. És a dir, quan diuen qui ha pres aquestes decisions que afecten a la nostra vida, no són atribuïbles ni a una persona, ni a un organisme, un govern, ni a una institució...
No, perquè quan grates, no? Segur que els oients ara estan pensant en el moment en què el govern de José Luis Rodríguez Zapatero va modificar el sostre de dèficit perquè li va enviar una carta al president del Banc Central Europeu, el senyor Trichet, i aleshores, pim-pam, pim-pam, en 24 hores, el Partit Popular i el PSOE van haver de tocar la Constitució en l'article 135 i modificar...
Per la via d'urgència, sense consultar ningú.
No? Llavors tu dius, Va ser Rodríguez Zapatero qui va tocar els... No, no, va ser un senyor des del Banc Central
Europeu... Que va donar instruccions concretes per a una ordre legislativa que, a més, va modificar la Constitució,
que
poca broma.
Jo vaig poder entrevistar a Trichet, eh? I, sí. I en aquell moment. I parlaves amb ell i, clar, pensaves, qui t'ha triat? Amb quina legitimitat, o Luis de Guindos...
A qui respons de les teves decisions...
A qui respons, i respondràs tu a posteriori de les conseqüències de les decisions que hagi pres el Banc Central Europeu? Perquè aquesta és una
està
altra.
Està clar, quin acabarà respon? Responent de tot
qui
això,
respon?
No? De decisions preses per alguns que ni estan triats ni després donen en compte d'aquestes decisions.
És tan interessant,
no?
Això, que hem de posar una mica de música per interioritzar-ho.
Un segon, una fracció...
I a veure, Xavier, una frase que sento molt i l'altre dia la vaig tornar a sentir en una conversa que tenien Felipe González i Miquel Roca. Sí. La democràcia és l'obediència a la llei, no?
Sí.
I tu deies, la democràcia és el respecte a les llibertats, la democràcia és el respecte a la llei. Aquesta llei, com deia Ernest Lluch, quan ell parlava de la Constitució, quan ha de ser útil perquè evoluciona, es doblega en funció de les necessitats de la ciutadania, o quan la ciutadania es doblega al que la llei estableix, no? És a dir, realment aquesta és la clau de la història, quan la llei realment s'adapta al cos social, no?
Exacte, és que la llei només té sentit en l'era moderna, i estem parlant dels darrers 3 segles, per tant, no de fa ni 40 anys ni 80, no? 3 segles... 300 anys, que la llei en democràcia és l'expressió de la ciutadania, no al revés. És a dir, la llei és el reflex d'allò que és la voluntat sobirana, que en democràcia el sobirà no és el rei, no és el monarca, no és el president del govern, sinó que és la ciutadania. I, per tant, la llei ha d'expressar la voluntat de la ciutadania. No és la ciutadania que s'ha d'adaptar a la llei. A mi fa molta gràcia aquesta frase que tu has dit, que la democràcia és l'obediència a la llei. Me fa molta gràcia perquè això no ho ha dit ningú. És a dir, això s'ha convertit en una mena de meme, no? Aquestes coses
mantra.
Que es van repetint, es diu,
mantra,
i no se sap d'on ha sortit, perquè, de fet, no hi ha ni un sol teòric de la democràcia en els darrers 300 anys, que està dit ràpid, que hagi dit que la democràcia és l'obediència a la llei. Ningú. De fet, en realitat, des del segle XIII, mira si ens anem lluny, és a dir, des de fa 700 anys, hi ha un personatge tan poc sospitós de revolucionari com Tomàs d'Aquino, parlava de la legitimitat de la desobediència de la llei injusta.
Sí, sí.
No? Però és que fins i tot en el segle XX...
Que em sembla que més Simone Weil deia que tot allò que no és legítim, no és just, no?
Exacte, quasi bé com una correlació. Però és que, a més, en el segle XX hi ha una lliçó que jo crec que tots aquests que ho repeteixen se n'obliden, que és el 1945, quan comencen els judicis de Nuremberg. Els judicis de Nuremberg, en el segle XX, capgiren, fins i tot, aquesta concepció, perquè per primera vegada el que es castiga és l'obediència a la llei. Per primera vegada. No es castiga la desobediència a la llei, sinó l'obediència a la llei.
No, perquè hi havia unes lleis.
I tant que hi havia una llei, i unes lleis que eren d'obligatiu compliment. I, per tant, jo crec que una mica cal començar a dir-ho, i a dir-ho explícitament, que la democràcia no és l'obediència a la llei. No té res a veure. Això vol dir que no s'hagin de complir les lleis? Evidentment que sí. Però la democràcia no es defineix pel compliment de la llei.
Va, que ens ajuda a pensar-hi Daniel Inerarity.
En democràcia, el poder està a tot arreu i en lloc, en el sentit que no pertany pròpiament a ningú, ni tan sols a qui l'exerceixen. Les democràcies tenen procediments perquè ningú ocupi aquest lloc, per sotmetre'l a la confirmació popular o per revocar-lo. El poder, en una democràcia, és provisional, limitat i vigilat. Per tal que el poder sigui democràtic, ha d'escapar-se de tots. No pot ser mobilitzat ni estabilitzat per sempre, ni tan sols capturat per ningú. El poder... és un lloc de trànsit inestable, que s'exerceix però no sustenta i que generalment es realitza de manera acordada, limitada i compartida. Daniel Inerarity, Política para perplejos.
Siguen sangrando las venas del pueblo, siguen cerrando colegios, han convertido estar explotado en un privilegio.
El precio,
tu dignidad, no lo dudes, la gravedad se torna frágil aquí en el trapecio. Multitudes violadas, propatrañas...
Albert Mercader ha triat la banda sonora avui, no?
Avui sí, amb una gran col·laboració.
No.
I sempre amb l'encert de sempre, perquè és com una injecció de...
Escolta'm, els partits, avui sí. Que estàvem parlant de la quantitat de persones, ara s'està produint un fenomen que s'haurà d'estudiar d'aquí un temps, que és quan una persona individual, que s'envolta d'equips de persones individuals, que no hi ha partit al darrere, diu, jo m'incorporo al joc democràtic i em presento en solitari, aquests moviments més o menys personalistes, no?, al voltant d'una persona, que al final no hi ha un partit polític
al darrere,
no? Que això canviarà molt el joc de la democràcia, com l'entenem, eh? Perquè tindrà a veure amb la capacitat de incidir en els mitjans, a les
xarxes,
etcètera.
Exacte. No? És un fenomen que el podem remuntar en el seu pitjor rostre, que no se correspon exactament al que està passant ara, a la novetat en la política europea de Berlusconi, per exemple.
Sí,
no? I per tant,
sí,
hi ha hagut molts casos.
Amb molts mitjans al darrere, no?
No voldria que semblés que el que està passant i amb el que ens trobem té res a veure amb això, però efectivament respon a una certa tònica, a un cert aire del temps, que és una mena d'al·lèrgia contra els partits polítics, no? Fa de mal defensar, quasi bé com advocat del diable, els partits polítics, no? Perquè tots sabem que són organigrames perillosos, endogàmics, que en molts casos, a més, esdevenen instruments de corrupció, de maquinàries d'acumulació i de repartiment de poder. Això és una obvietat, no? Però jo crec que també cal recordar que els partits són una forma, en democràcia essencial, d'articular la voluntat de la ciutadania.
I que hi ha dins estructures deliberatives. Per establir quins programes fan.
Exacte, i que haurien de ser encara més obertes, no? Que haurien de ser més transparents, segurament, i que també haurien de permetre una mica aquesta modificació dels principis en funció del que serien els reptes i les exigències de la situació política de cada moment, no? Però jo crec... A mi em sembla molt perillosa aquesta idea expandida en contra dels partits, en contra dels polítics, que se suposa que són els responsables
que no
dels partits.
Res més que el mirall de la societat.
Exactament. Són només el reflex d'aquells que assumeixen una mica el repte de la representativitat de la ciutadania, no? I jo crec que és una eina molt perillosa perquè se sap com comença, lo del desprestigi dels partits com a organitzacions de la ciutadania, però la història del segle XX ens dona una mica les pistes d'on acaben aquesta erosió dels partits polítics com a cohesionadors de voluntat ciutadana.
T'he de dir que jo crec que la lliçó de la fragilitat de la democràcia mereix que li dediquem capítol 1 i capítol 2. No, perquè...
Sí, perquè avui hem preparat més que un racó de pensar, un seminari, quasi bé.
Sí. En els meus estimats oients els he de dir que ahir la nit, quan vaig estudiar la feina que tenia avui, que això ho feia la tarda, i vaig veure el racó de pensar de sense... A veure, el Xavier es pensa que tindrem 2 hores per fer el racó de demà, o què?
Tu ja saps que jo sóc un optimista compulsiu i crec que un minut dona per 3 hores.
Molt bé. Doncs, escolta, serà la segona part de les fragilitats de la democràcia, que en definitiva és la fragilitat de les nostres llibertats. Segur que en parlarem d'això amb Willy Toledo i Alberto San Juan, que m'acompanyaran el divendres.
Segur.
I segur que sortiran aquestes qüestions.
Segur d'una altra manera.
Fas festa aquests dies?
Festa, no. No, perquè ens hem d'enganyar, no em faig de festa.
Ja, puta mia. Xavi, en tinc moltíssimes gràcies.
Un plaer, Mònica, com sempre.
Vinga.
Parce que nous sommes ici sans savoir ce qui nous attend. Plus tard, laissez parler, mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sans penser à demain. Que vendra. Que ya me he encontrado y sé que debo continuar.
El Matí de Catalunya Ràdio.